Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més en Ràdio Lot i Ràdio Ripoll en connexió en aquestes primeres hores del matí per explicar-vos què és notícia a casa nostra. 5 minuts més! I d'entrada, abans de sortir de casa, us heu d'abrigar perquè, com toca, estem a desembre, fa fred. Daniel Puigverd, bon dia.
Bon dia, Joel. Doncs sí, fa fred. Ara mateix tenim 2 graus sota 0 a Das, en tenim 0 a Vall de Núria, un grau positiu ja a Camprodon, a Ripoll, també a Mieres, 2 graus a Sant Pau de Segúries i a Castellfollit de la Roca, també a Besalú, 3 graus ara mateix a Santa Pau, a les Preses i a Girona, 4 a Olot, a la Vall d'en Bas i a Banyoles, 5 a Roses i 6 a Figueres.
Doncs vinga, anem a l'abans de la previsió meteorològica que signa, com sempre, en Dani Ramírez.
El temps pot arribar alguna nevada feble al Pirineu cap als 1.000 metres. Sembla que el vent serà moderat a fora del nord. Dimecres també, divendres faria més vent. Sempre situació de nord que ens acompanyarà tota la setmana i, per tant, ambient més aviat aixuts i fora del Pirineu poca pluja de moment.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Besalú té clar i començarà a aplicar la taxa justa l'any que ve.
L'alcalde Lluís Guinó ha assegurat al programa L'alcalde respon a la televisió que el porta a porta funciona, que estan al voltant del 80% de reciclatge i que no apujarà la taxa d'escombraries. També ha definit alguns dels barems que se seguirà per beneficiar aquells que ho facin bé i penalitzar els que ho facin malament.
Doncs ha permès, a més, mantenir el preu de la taxa a uns imports que segurament deu ser de la taxa més econòmica de la comarca de la Garrotxa, perquè fa 6 anys que estem instal·lats a 140 euros per vivenda i aquest any tampoc la pujarem.
La Generalitat només instal·larà senyalització vertical per reduir el soroll de la variant de Ripoll. Descarta les plaques que havia demanat l'Ajuntament per solucionar el problema. L'Ajuntament insisteix en la necessitat de la mesura perquè diu que és una reivindicació històrica dels veïns i perquè la proposta de la Generalitat no portarà enlloc. Escoltem l'alcaldessa Sílvia Urriol.
Hem estat acusats per part de l'oposició d'endarrerir aquest tema. En absolut, nosaltres hem anat progressant el ritme que es requeria. El que passa és que la Generalitat, doncs, sí que és lenta en les seves decisions. Ens van comunicar en aquesta reunió que en principi desestimaven posar aquestes plaques d'insonorització i optaven per mesures més discretes, no, com una senyalització vertical que els vehicles reduïssin velocitat i atenuar un xic aquest impacte sonor. Nosaltres vam manifestar que no hi estàvem d'acord, que consideràvem que aquesta mesura era insuficient i que no resoldria el problema.
Avui també hem de parlar de la gestió de l'aigua, perquè Agbar gestionarà la xarxa pública d'aigua d'Olot almenys fins al 2032.
L'Ajuntament ha acordat amb la companyia una pròrroga de l'actual contracte. Es tracta d'una renovació d'un contracte que s'ha allargat degut a que encara hi ha actuacions pendents dins el termini ja firmat de 20 anys. El regidor d'Urbanisme d'Olot, Jordi Güell, detalla que és un acord pensat perquè els ciutadans no hagin d'assumir un augment del cost de l'aigua.
Hem negociat amb la companyia poder fer una pròrroga, que en aquest cas seria de 3 anys, per tant fins al 32, la qual cosa ens permetria abordar totes les inversions pendents que queden pendents de fer a la ciutat i alhora, precisament, doncs, que l'increment del cost de l'aigua sigui un cost, diguem-ne, que sigui assumible per tota la ciutadania, que estaria al voltant de l'IPC. 3,5, 3.
8 i 3, Martí Alamor serà el nou coordinador dels comuns al Ripollès. Alamor ha dit que l'habitatge és un dels principals problemes que s'han de resoldre a tota la comarca i diu que el seu objectiu també és frenar l'embat d'Aliança Catalana.
Nosaltres també tenim problemes d'habitatge, també hem de buscar una solució que ens ajudi també a tots i que puguem, que no impliqui especulació i que impliqui una ajuda que puguem assumir els habitatges a tothom. Des del Ripollès ens hem fet la constitució de l'agrupació per ja començar aquest nou cicle electoral i començar a preparar les eleccions municipals en el nostre cas i també poder ajudar amb qualsevol cosa i buscar solucions sempre amb una mirada més positiva i que puguem ajudar a la gent de peu de carrer.
Notícia d'última hora que acabem de saber fa pocs instants. Ha mort un noi de 32 anys mentre esquiava a la Vall d'Andorra. Què en sabem, Maniol?
Sí, correcte, que cap de setmana un veí de la Garrotxa ha mort en una llau al vessant del pas de la Casa Andorra. Segons els mitjans locals, el jove feia esquí de muntanya fora pista a la zona dels Isards amb la seva parella quan en un moment van ser sorpresos per un allau.
Ampliarem aquesta informació. La Fundació MAPA té 1 miler de persones de totes les edats, des d'infants, adolescents i també gent gran.
L'entitat treballa amb l'objectiu d'oferir suports perquè les persones ateses puguin gaudir de les mateixes oportunitats per desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Cada any, per ensenyar la seva tasca diària, celebren una trobada de famílies i amics de la Fundació. Enguany, la intel·ligència artificial i la poesia han sigut les protagonistes.
El director de la companyia teatral és Eudal Jordà.
Sí, de fet, és clar, s'intenten no només l'espectacle teatral, sinó altres altres coses que puguin ser interessants que es facin. De fet, els vídeos, tenim un taller de vídeo molt interessant i de fet van tractar sobre aquest tema perquè és una mica el tema de...
La campanya Solidari Sac de Càritas Garrotxa distribuirà 4.000 sacs de nous durant aquestes festes de Nadal.
L'objectiu és clar, recaptar fons per l'entitat solidària durant aquestes dates més sensibles. El president de Càritas Garrotxa agraeix el compromís de les empreses i persones que hi col·laboren any rere any. Es podrà obtenir un sac de nous durant la Fira del Pessebre d'aquesta setmana o a la seu de Càritas Garrotxa.
Aleshores, doncs, és una campanya, creiem, simpàtica. Creiem que la gent, sobretot les empreses que són les que col·laboren més, ens va molt bé per a fer regals de Nadal, per vestir les taules d'aquells dies de Nadal i bé, que diem, d'augment és una de les que ha tingut, s'ha mantingut més amb el temps, hem anat creixent de mica en mica, mantenim al voltant de les 4.000 bosses que entreguem cada any i d'augment creiem que és una activitat que es podrà anar perpetuant mentre funcioni, sí.
La gastronomia de Ruanda ha estat la protagonista de la cinquena sessió de la segona edició del cicle Sant Joan Cuina, una iniciativa que combina la gastronomia, la literatura i la cultura amb l'objectiu d'apropar la comunitat del municipi a través de la descoberta de les tradicions d'altres països.
En aquesta ocasió, el país convidat ha estat Ruanda, conegut per la seva diversitat culinària basada en productes locals com el plàtan, la mongeta i el blat de moro.
Doncs vinga, en Josep Alguacil és l'impulsor del cicle.
Bueno, aquest any estem molt contents perquè, bueno, la cosa doncs ha tingut una mica de ressò i està vinguent força gent. Ara, doncs, això, estem intentant de saltar continents i bueno, normalitzar una mica l'activitat i al final que és perquè la gent es conegui.
El Festival Basal supera les expectatives d'assistència en la seva primera edició.
Dedicat a la novel·la negra, ha passat per diferents punts de la comarca en 3 dies. Sant Jaume de Llierca va acollir la inauguració el divendres i diumenge va ser el torn de la clausura a la Vall d'en Bas, on es va entregar el Premi d'Honor a la periodista Tura Soler.
Escoltem precisament un dels impulsors de la iniciativa, és en Sebastià Benassa.
Que fos un festival realment comarcal, no que estigués vinculada a una seu física concreta, que normalment sol ser sempre la capital de la comarca. Nosaltres pensem que les coses han de passar on viu la gent i allà on passen les coses, allà on realment hi ha la vida quotidiana.
Francesca Marca Álvaro fa una diagnosi de l'augment dels ultres al món occidental en el seu nou llibre.
El diputat d'Esquerra Republicana denuncia l'ús pervers de l'ultradreta de les xarxes socials amb un discurs basat en la mentida i relat mancat de context. Reconeix que part de la responsabilitat és dels partits tradicionals que han fracassat en donar resposta urgent a problemàtiques actuals com l'habitatge. El llibre El franquisme en temps de Trump coincideix amb el 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco.
Un cràter d'antipolítica en el que conflueixen diverses coses. D'una banda, les avaries de la democràcia. La democràcia és un sistema imperfecte i no hem sabut trobar moltes vegades la manera de reparar-ho. En segon lloc, els partits tradicionals no sempre donem una resposta adequada a problemes greus i urgents. Posem per cas l'habitatge. I en tercer lloc, hi ha un discurs molt potent basat en la mentida i en l'ús molt hàbil de les noves tecnologies que fan servir els ultres.
Anem als esports. El club tenis taula Olot recupera el lideratge després d'una victòria solvent davant l'Hospitalet.
El conjunt olotí encara no coneix la derrota aquesta temporada i ja es prepara per a la doble jornada contra Arteal i Burgos d'aquí 2 setmanes.
El tècnic del club tenis taula Olot és Marc Costa.
Amb ells avui debutava un jugador japonès que ha jugat un molt gran partit contra Smolenko, que l'Smolenko també ha fet segurament el millor partit d'aquesta temporada. Hem guanyat 3-2, molt ajustat, un partit molt maco, molt vistós, i ha marcat una mica el camí per continuar amb en Damien, no? És diferent sortir 1-0 amunt o 1-0 avall. En Damien té un altre partit molt ajustat, 3-2, hem aconseguit guanyar contra el seu jugador rus, i bueno, amb el 3-0 entre els dos jugadors nacionals.
Adrià Bartrina i Núria Muntanya guanyen la Lliga BTT Garrotxa en distància llarga després d'aconseguir la primera posició a la Volcanolímics Bike d'Olot. La prova olotina ha posat punt final a una edició en menys participació però amb un gran nivell. Escoltem en Oliveres.
Estem molt contents per com ha anat avui. Ens havíem ficat l'objectiu d'arribar a 400 participants, quasi hem arribat. Hem tingut un dia que ens ha acompanyat i bueno, estem molt contents de com ha anat. Havíem preparat un circuit molt xulo per tots els que venien a fer-la, passant pel Parc Natural de la Garrotxa, per un tros de Faseda, Santa Margarida, i crec que ha sigut un dia rodó.
I els goril·les de la Kong Race han conquerit la vall de Camprodon. Gairebé uns 500 corredors han participat a la primera edició de la Kong Prodon, l'edició d'hivern de la Kong Race, una cursa d'obstacles que combina trail running amb proves d'habilitat, agilitat i punteria.
Un tipus de prova nova al poble que ha estat molt ben rebuda i que asseguren que tornarà.
Doncs vinga, en parla amb Marc Coma, un dels seus promotors.
Un recorregut circular de 10 quilòmetres amb uns 30 obstacles. Hi ha obstacles d'equilibri, de força i d'habilitat i punteria. Hi ha diverses categories, hi ha categoria femenina, hi ha categoria més 35 anys, categoria menys 21 i categoria popular. I després hi ha el recorregut curt de 3 quilòmetres, que és per totes les edats, nens, grans, de tot.
Esteu escoltant els 5 minuts més, són les 8 i 11.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Quatre minuts, un quart de nou, us ampliem la notícia d'última hora que hem sabut fa pocs instants. Un veí de la Garrotxa mor en una llau al vessant del Pas de la Casa, Andorra. Segons els mitjans locals, el jove feia esquí de muntanya fora pista a la zona dels Isards amb la seva parella quan, en un moment, van ser sorpresos per una llau. Aniol, què més en sabem?
Doncs sí, el jove provinent de Barcelona i resident a Sant Feliu de Pallerols va quedar atrapat i va ser la seva parella qui va avisar els cossos d'emergència. Segons el cos de bombers, l'avís es va rebre quan faltaven 10 minuts per les dues del migdia i es va activar de manera immediata un dispositiu de rescat per via aèria. Un helicòpter va transportar fins a la zona un equip de rescat amb un guia caní i dos bombers especialitzats. L'excursionista no duia detector de víctimes de llaus, un dispositiu electrònic que permet facilitar la localització de la persona. Finalment, el jove excursionista va ser localitzat pel gos de rescat. El van trobar inconscient i en aturada cardiorrespiratòria i tot intentar reanimar-lo, finalment el van traslladar a l'hospital on els serveis mèdics no hi van poder fer res. Els mitjans andorrans expliquen que l'home hauria trencat la placa que va desencadenar un despreïment molt vertical i que el va enganxar de ple i el va arrossegar colgant-lo del tot.
Besalú començarà a aplicar la taxa justa l'any que ve. L'alcalde Lluís Guinó ha assegurat el programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió que el porta a porta funciona, que està al voltant del 80% de reciclatge i que no apujarà la taxa d'escombraries.
També ha definit alguns dels barems que se seguirà per beneficiar aquells que ho facin bé i penalitzar els que ho facin malament.
Informa Gerard Puigdemont.
Des de l'Ajuntament de Besalú asseguren que els nivells de reciclatge actualment se situen al voltant del 80% i asseguren que encara tenen cert marge de millora gràcies al porta a porta. Lluís Guinó és l'alcalde.
Ens ha permès, a més, mantenir el preu de la taxa a uns imports que segurament deu ser de la taxa més econòmica de la comarca de la Garrotxa, perquè fa 6 anys que estem instal·lats a 140 euros per vivenda i aquest any tampoc la pujarem.
Després de gairebé 6 anys implementant el sistema porta a porta, aquest 2026 l'Ajuntament de Besalú començarà a aplicar la taxa justa, com ja han començat a fer altres municipis catalans.
Aquí es crea una part fixa que és la que es recaptarà durant l'any i hem de veure quina calendarització es portarà a terme i llavors la part variable que és la que permetrà detectar que el que ho fa bé en lloc de pagar-ne 140 en pagarà menys i el que ho fa malament probablement en lloc de pagar-ne 140 en pagarà una mica més.
Guinó especifica algun dels barems que seguiran per aplicar la taxa i bonificar els veïns i veïnes que ho facin bé.
El llindar de fer-ho bé ho tenim calculat. Això funciona a partir de tres perfils de famílies. Una família doncs, molt ambiental, diríem, i molt ecològica i que entén la problemàtica de la recollida d'escombraries. posarem un topall de recollides de fracció orgànica a l'any, i per tant si en fa menys que aquelles, probablement li bonifiquem la taxa. I la que és decisiva, perquè la diferència entre fer-ho bé malament és què succeeix i quina bossa fan, per exemple, els habitatges amb la fracció resta.
Besalú és l'únic municipi de la comarca que funciona amb el sistema porta a porta.
No deixem encara els serveis perquè Agbar gestionarà la xarxa pública d'aigua d'Olot almenys fins l'any 2032. L'Ajuntament ha acordat amb la companyia una pròrroga del contracte actual.
Sí, es tracta d'una renovació d'un contracte que s'ha allargat degut a que encara hi ha actuacions pendents dins el termini ja firmat de 20 anys. El regidor d'Urbanisme d'Olot, Jordi Güell, detalla que és un acord pensat perquè els ciutadans no hagin d'assumir un augment del cost de l'aigua.
L'Ajuntament d'Olot va aprovar en el ple de novembre la pròrroga del contracte de gestió del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. La proposta preveu prorrogar la concessió que presta l'empresa Aigües de Barcelona, Societat Anònima, per un termini de 3 anys. L'acord estableix que la companyia executarà un pla d'inversions sense cost per l'Ajuntament fins a la data de finalització del contracte, al març de 2032, per un import de gairebé 1 milió d'euros. Segons l'equip de govern, també permetrà continuar amb les actuacions de millora del rendiment de la xarxa a diferents punts de la ciutat i un millor sistema de coordinació de les dades de consum d'aigua dels habitatges, que ara passaran estar referenciades al cadastre municipal. El regidor d'Urbanisme d'Olot, Jordi Güell, n'ha donat més detalls.
Hem negociat amb la companyia poder fer una pròrroga, que en aquest cas seria de 3 anys, per tant fins al 32, la qual cosa ens permetria abordar totes les inversions pendents, que queden pendents de fer a la ciutat, i alhora, precisament doncs, que l'increment del cost de l'aigua sigui un cost, diguem-ne, que sigui assumible per tota la ciutadania, que estaria al voltant de l'IPC. 3,5, 3.
L'objectiu és continuar treballant en la renovació de la xarxa, avançant noves inversions i evitar l'increment del cost del servei a la ciutadania. La proposta acordada en el ple també contempla iniciar un seguit de millores al riu que es quantifiquen en 45.000 euros anuals en els propers 3 anys, així com també la incorporació de la xarxa d'abastament del sector de les Glaies dins el terme municipal d'Olot, que passarà a ser de titularitat municipal.
El que s'ha produït durant aquests 20 anys és que totes les inversions previstes a la xarxa d'aigües no s'han pogut executar en la seva totalitat. Per què no s'han pogut executar en la seva totalitat? Doncs perquè l'Ajuntament d'Olot, amb una política, diguem-ne, de prudència, en el sentit, diguem-ne, de no incrementar excessivament el cost de l'aigua pels ciutadans, no, ha generat, diguem-ne, menys ingressos dels esperats durant aquests 20 anys.
La renovació del contracte amb Agbar va comptar amb els vots favorables de tots els grups del consistori olotí, excepte de la CUP Olot, que hi va votar en contra.
Parlem ara de mobilitat. Atenció, perquè la Generalitat només instal·larà senyalització vertical per reduir el soroll de la variant de Ripoll. Descarta les plaques que havia demanat l'Ajuntament per solucionar el problema. El consistori insisteix en la necessitat de la mesura perquè és una reivindicació històrica dels veïns i perquè la proposta de la Generalitat no portarà res. Ens ho explica la Laura Segur.
L'estudi de sonometria de la C-17 al seu pas per Ripoll indica que tan sols supera el màxim de decibels en uns moments determinats del dia, en concret en les primeres hores de la jornada, coincidint amb l'engegada de la rutina laboral majoritària. És la conclusió que es deriva de la reunió mantinguda aquest mes de novembre entre l'Ajuntament de Ripoll i la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat. L'alcaldessa del municipi exposa que desestima ara per ara la col·locació de plaques i, en canvi, proposen altres mesures com la senyalització vertical per la reducció de la velocitat dels vehicles en aquest punt. Oriol s'hi refereix com una mesura insuficient. Silvia Oriols.
Hem estat acusats per part de l'oposició d'endarrerir aquest tema, en absolut. Nosaltres hem anat progressant el ritme que es requeria. El que passa és que la Generalitat, doncs, sí que és lenta en les seves decisions. Ens van comunicar en aquesta reunió que en principi desestimaven posar aquestes plaques d'insonorització i optaven per mesures més discretes, no, com una senyalització vertical, que els vehicles reduïssin velocitat i atenuar un xic aquest impacte sonor. Nosaltres vam manifestar que no hi estàvem d'acord, que consideràvem que aquesta mesura era insuficient i que no resoldria el problema.
Des de l'Ajuntament asseguren que continuaran insistint perquè s'adoptin les mesures necessàries per la reducció del soroll en aquest punt.
fa doncs, que el volum de cotxes que circulen a aquella hora facin saltar un pic, però molt poca cosa. La resta del dia no superen els decibels establerts, d'aquí doncs, que es neguin no, d'alguna manera a posar aquestes plaques d'insonorització. Però continuarem insistint, evident. I van doncs, dir-nos que tornarien a plantejar-se la possibilitat de fer aquestes plaques sonores, que si realment les sonometries doncs, ho permetien, que ja les tenim, eh? I que de fet l'impacte és menor, però sobrepassa els decibels establerts, que valorarien ficar-les.
Silvio Riols alerta, però, que aquesta revisió podria allargar-se entre 2 i 3 anys.
8 i 20, Martí Alamor serà el nou coordinador dels Comuns al Ripollès. Alamor ha dit que l'habitatge és un dels principals problemes que s'ha de resoldre a la comarca i que un dels seus objectius també és frenar l'embat d'Aliança Catalana. Paula Sayagó.
Ripoll ha sigut el punt clau de la jornada simultània dels comuns. Segons la formació, l'objectiu de la mobilització era acostar-se directament a la ciutadania per explicar les seves prioritats polítiques, sobretot en matèria d'habitatge, una de les vèrtebres que més preocupa la comarca i a tot el territori. La iniciativa ha servit per presentar el nou coordinador de la formació al Ripollès, Martí Almor.
Nosaltres també tenim problemes d'habitatge, també hem de buscar una solució que ens ajudi també a tots i que puguem que no impliqui especulació i que impliqui una ajuda que puguem assumir els habitatges a tothom. Des del Ripollès ens hem fet la constitució de l'agrupació per ja començar aquest nou cicle electoral i començar a preparar les eleccions municipals en el nostre cas i també poder ajudar amb qualsevol cosa i buscar solucions sempre amb una mirada més positiva i que puguem ajudar a la gent de peu de carrer.
Escoltem a Candela López, coordinadora nacional de Comuns.
Venim a parlar del principal problema que té avui la ciutadania, que és la problemàtica de l'habitatge, per poder donar respostes a aquesta problemàtica, però també per celebrar doncs, que avui també es dona a conèixer l'espai dels comuns al Ripollès.
López ha insistit que reforçar l'habitatge i els serveis públics és clau per frenar l'extrema dreta.
En concret, no, aquí a Ripoll, la millor manera de fer front a l'extrema dreta és ser-hi presents i plantejant solucions a la ciutadania. Es troba que no troba respostes als seus problemes, que troba uns serveis públics que moltes vegades no estan donant respostes als seus, a les seves necessitats, a les seves realitats, i per tant nosaltres, els comuns, tenim les solucions a aquesta realitat.
En aquesta línia, els comuns defensen la importància d'escoltar la ciutadania, la millor manera de frenar discursos com els d'Aliança Catalana o Vox. López ha lligat aquest propòsit a les eleccions municipals de 2027.
D'aquesta força no, d'Aliança Catalana en concret, però també de Vox, i això evidentment doncs, als comuns ens preocupa, però ens ocupa en plantejar solucions, i la millor manera de fer-ho és escoltant a la ciutadania, és empatitzant amb aquestes preocupacions, és empatitzant quan ens diuen doncs, que la sanitat està saturada, que l'educació no acaba de funcionar tot bé, que no es pot garantir aquest dret a l'habitatge.
Els comuns han celebrat aquesta acció simultània a mig centenar de municipis, amb Ripoll com un dels punts clau de la jornada contra els discursos de l'extrema dreta.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El club tenis taula Olot recupera el lideratge després d'una victòria solvent davant l'Hospitalet. El conjunt olotí encara no coneix la derrota aquesta temporada i ja es prepara per la doble jornada contra l'Arteal i el Burgos d'aquí a 2 setmanes.
Damián Provós, Jaroslav Smudenko i Miguel Ángel Pantoja fan la feina i sumen una victòria important per tornar a la part més alta de la classificació. Ja fa partits que aquesta posició no és anecdòtica pel conjunt olotí, ja que han guanyat tots els partits excepte l'empat a Sant Sebastià. El partit d'aquest divendres venia carregat amb molts al·licients, amb la tornada d'Òscar Gallego al pavelló Olotí, després de 14 anys com a entrenador del club tenis taula Olot. El partit l'ha guanyat de forma clara i contundent l'Olot, però tot i que el resultat final sigui de 4-0, els partits entre si han estat més disputats. El tècnic del club tenis taula Olot, Marc Costa, valora el partit.
Amb ells avui debutava un jugador japonès que ha jugat un molt gran partit contra Smudenko, que l'Smudenko també ha fet segurament el millor partit d'aquesta temporada. Hem guanyat 3-2, molt ajustat, un partit molt maco, molt vistós, i ha marcat una mica el camí per continuar amb andament, no? És diferent sortir 1-0 amunt o 1-0 avall. Andament, hem un altre partit molt ajustat, 3-2, hem aconseguit guanyar contra el seu jugador rus, i bueno, amb el 3-0 entre els dos jugadors nacionals.
L'objectiu del primer equip és poder quedar entre els 4 primers classificats al final de la primera volta per ser a cap de sèrie a la Copa del Rei. Tot i que encara no tenen assegurada la plaça entre els 4 primers, la veritat és que les sensacions segons el cos tècnic i els resultats són més que positius per aconseguir aquest objectiu. Costa explica que l'equip ha sumat molts punts i que ara arriba una doble jornada més que complicada contra l'Arteal Santiago i el Cajasur Priego.
Un partit important, ara perquè a les dues pròximes jornades juguem contra els altres dos equips que estan dels tres primers classificats igual que nosaltres. Per tant, sumar una victòria avui abans d'afrontar aquest petit Tourmalet seria superimportant.
Actualment ja s'ha disputat un terç de la temporada 2025-2026 de Superdivisió. El club tenis tal Olot en les dues temporades anteriors ha fet en tota la temporada 19 punts i 21 la temporada passada. Amb una quinzena de partits menys, aquesta temporada ja en porta 13. Aquest cap de setmana la màxima categoria nacional de tenis taula s'atura pel pont de la Puríssima. Després, doble jornada per seguir la part alta de la taula.
Els goril·les de la Kong Race han conquerit la Vall de Camprodon aquest cap de setmana amb gairebé 500 corredors, Marc Roura.
La Kong Race ha fet parada a Camprodon i ho ha fet amb èxit absolut. La cursa d'obstacles per excel·lència s'ha estrenat en la seva edició d'hivern i ha aconseguit aplegar més de 500 persones. La Kong Prodon, com l'han batejada des de l'Ajuntament, ha agrupat persones de totes les edats i condicions en les diferents categories i recorreguts. Parla Marc Coma, regidor d'Esports de Camprodon.
Un recorregut circular de 10 quilòmetres, amb uns 30 obstacles. Hi ha obstacles d'equilibri, de força i d'habilitat i punteria. Hi ha diverses categories, hi ha categoria femenina, hi ha categoria més 35 anys, categoria menys 21 i categoria popular. I després hi ha el recorregut curt de 3 quilòmetres, que és per totes les edats, nens, grans, de tot.
Des de l'organització estan molt satisfets amb aquest debut a Camprodon i asseguren que repetiran. Les curses d'obstacles han guanyat molta popularitat i hi ha molts grups de corredors que participen a totes les proves de manera competitiva, però la Kong Race vol donar cabuda a tothom.
Esteu escoltant els 5 minuts més, uns instants per la publicitat i tornem de seguida.
Perruqueria Pili López torna a obrir les seves portes, ara amb el nom de Perruqueria Pili. Sabem que el teu estil parla per tu i, per això, t'oferim talls actuals, colors amb personalitat i tractaments que donen vida al teu cabell. Som l'antiga Perruqueria Pili López, ara amb una nova imatge però amb la mateixa dedicació de sempre. Vine al carrer Madrid 82, al barri de Pequín, darrere del Carrefour, ben bé al costat d'on érem fins ara, o demana la teva cita al 972 97 52 70. I si ets una persona jubilada, aprofita el 10% de descompte que t'oferim. Perruqueria Pili, la teva imatge, el teu estil.
A Integra creiem que viure de manera independent i autònoma és un dret. Per això gestionem habitatges per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, promovent la seva autonomia, benestar i inclusió. Amb els suports necessaris, treballem per una vida independent i plena. Habitatge amb sentit, vida amb dignitat. Hey! Integra. Persones amb futur. T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpiolot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpiolot, notaràs els resultats.
Aquest Nadal, a Daife, volem agrair-vos la vostra confiança.
Durant tot l'any hem treballat per protegir els vostres productes amb solucions d'embalatge segures i eficients, sempre amb el compromís ferm de cuidar el nostre planeta. Daife, tenim molt per celebrar. 8è Premi Pime de Girona per la gran feina de formació en sostenibilitat i digitalització de l'empresa. Bones festes i feliç any nou de part de Daife. Compromís amb vosaltres i amb el medi ambient. Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Què tal, com esteu? Molt bon dia. Esteu escoltant els 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques, el dia en què hem sabut conveir de la Garrotxa mort en una llau al vessant del pas de la Casa Andorra. Segons els mitjans locals, el jove feia esquí de muntanya fora pista a la zona dels Isards amb la seva parella quan, en un moment determinat, van ser sorpresos per una llau. Aniol, què més en sabem a hores d'ara?
Doncs el jove provinent de Barcelona i resident a Sant Feliu de Pallerols va quedar atrapat i va ser la seva parella qui va avisar els cossos d'emergència. Segons el cos de bombers, l'avís es va rebre quan faltaven 10 minuts per les 2 del migdia i es va activar de manera immediata un dispositiu de rescat per via aèria. Un helicòpter va transportar fins a la zona un equip de rescat amb un guia caní i dos bombers especialitzats. L'excursionista no duia detector de víctimes de llaus, un dispositiu electrònic que permet facilitar la localització de la persona. Finalment, el jove va ser localitzat pel gos de rescat. El van trobar inconscient i en aturada cardiorrespiratòria i tot intentar-lo reanimar, finalment el van traslladar a l'hospital, on els serveis mèdics no hi van poder fer res. Els mitjans andorrans expliquen que l'home hauria trencat la placa que va desencadenar un despreniment molt vertical i que el va enganxar de ple i el va arrossegar colgant-lo del tot.
A Ripoll, la Generalitat només instal·larà senyalització vertical per reduir el soroll de la variant. Descarta les plaques que havia demanat l'Ajuntament per solucionar el problema. L'equip de govern insisteix en la necessitat de la mesura perquè diu que és una reivindicació històrica dels veïns i perquè la proposta de la Generalitat no resoldrà el problema. Escoltem a Sílvia Orriols, alcaldessa.
Hem estat acusats per part de l'oposició d'endarrerir aquest tema en absolut. Nosaltres hem anat progressant al ritme que es requeria. El que passa és que la Generalitat, doncs, sí que és lenta en les seves decisions. Ens van comunicar en aquesta reunió que en principi desestimaven posar aquestes plaques d'insonorització i optaven per mesures més discretes, no, com una senyalització vertical, que els vehicles reduïssin velocitat i atenuar un xic aquest impacte sonor. Nosaltres vam manifestar que no hi estàvem d'acord, que consideràvem que aquesta mesura era insuficient i que no resoldria el problema.
Besalú començarà a aplicar la taxa just l'any que ve. L'alcalde Lluís Guinó ha assegurat que el porta a porta funciona i que estan al voltant del 80% de reciclatge i que no pujarà la taxa d'escombraries.
També ha definit alguns dels barems que se seguirà per beneficiar aquells que ho facin bé i penalitzar els que ho facin malament.
Ens ha permès, a més, mantenir el preu de la taxa a uns imports que segurament deu ser de la taxa més econòmica de la comarca de la Garrotxa, perquè fa 6 anys que estem instal·lats a 140 euros per vivenda i aquest any tampoc la pujarem.
Agbar gestionarà la xarxa pública d'aigua d'Olot almenys fins al 2032. L'Ajuntament ha acordat amb la companyia una pròrroga de l'actual contracte. Es tracta d'una renovació d'un altre contracte que s'ha allargat degut a que encara hi ha actuacions pendents dins el termini ja firmat de 20 anys.
El regidor d'Urbanisme d'Olot, Jordi Güell, detalla que és un acord pensat perquè els ciutadans no hagin d'assumir un augment del cost de l'aigua.
Hem negociat amb la companyia poder fer una pròrroga, que en aquest cas seria de 3 anys, per tant fins al 32, la qual cosa ens permetria abordar totes les inversions pendents que queden pendents de fer a la ciutat i alhora, precisament, doncs, que l'increment del cost de l'aigua sigui un cost, diguem-ne, que sigui assumible per tota la ciutadania, que estaria al voltant de l'IPC. 3,5, 3.
A la crònica política, Martí Alamor serà el nou coordinador dels Comuns al Ripollès. Ha dit que l'habitatge és un dels principals problemes que s'han de resoldre a la comarca i diu que un altre dels seus objectius és frenar el creixement d'Aliança Catalana.
Nosaltres també tenim problemes d'habitatge, també hem de buscar una solució que ens ajudi també a tots i que puguem, que no impliqui especulació i que impliqui una ajuda que puguem assumir els habitatges a tothom. Des del Ripollès ens hem fet la constitució de l'agrupació per ja començar aquest nou cicle electoral i començar a preparar les eleccions municipals en el nostre cas i també poder ajudar amb qualsevol cosa i buscar solucions sempre amb una mirada més positiva i que puguem ajudar a la gent de peu de carrer.
El Festival Basal supera les expectatives d'assistència en la seva primera edició. Dedicat a la novel·la negra, ha passat per diferents punts de la comarca en 3 dies. Sant Jaume de Llierca ha acollit la inauguració i la clausura s'ha fet a la Vall d'en Bas, on s'ha entregat el Premi d'Honor a la periodista Tura Soler. Escoltem a Sebastià Benassar, que és un dels comissaris del festival.
Que fos un festival realment comarcal, no que estigués vinculada a una seu física concreta, que normalment sol ser sempre la capital de la comarca. Nosaltres pensem que les coses han de passar on viu la gent, i allà on passen les coses, allà on realment hi ha la vida quotidiana.
En esports, el Club Tenis Taula Olot recupera el lideratge després d'una victòria solvent davant de l'Hospitalet.
Doncs sí, el Club Tenis Taula Olot encara no coneix la derrota aquesta temporada i ja es prepara per la doble jornada Martial i Burgos d'aquí a 2 setmanes.
Amb ells avui debutava un jugador japonès que ha jugat un gran partit contra Smolenko, que l'Smolenko també ha fet segurament el millor partit d'aquesta temporada. Hem guanyat 3-2, molt ajustat, un partit molt maco, molt vistós, i ha marcat una mica el camí per continuar amb en Damien, no? És diferent sortir 1-0 amunt o 1-0 avall. En Damien té un altre partit molt ajustat, 3-2, hem aconseguit guanyar contra el seu jugador rus, i bueno, amb el 3-0 entre els dos jugadors nacionals.
El Club Tenis Taula Olot és notícia avui, i també ho és Adrià Bertrina i Núria Muntanya, perquè han guanyat la Lliga BTT Garrotxa en distància llarga després d'aconseguir la primera posició a la Volcano Limits Bike d'Olot.
La prova olotina ha posat punt final a una edició amb menys participació, però amb un gran nivell.
Escoltem la valoració que en fa l'organització.
Estem molt contents per com ha anat avui. Ens havíem ficat l'objectiu d'arribar a 400 participants, quasi hem arribat. Hem tingut un dia que ens ha acompanyat i bueno, estem molt contents de com ha anat. Havíem preparat un circuit molt xulo per tots els que venien a fer-la, passant pel Parc Natural de la Garrotxa, per un tros de Faseda, Santa Margarida, i crec que bueno, ha sigut un dia rodó.
I els goril·les de la Kong Race han conquerit la Vall de Camprodon. Gairebé 500 corredors han participat a la primera edició de la Kong Prodon, l'edició d'hivern de la Kong Race, una cursa d'obstacles que combina trail running amb proves d'habilitat, agilitat o punteria.
Un tipus de prova nou al poble que ha estat molt ben rebuda i que asseguren que tornarà.
Així ho diu Marc Coma, que és regidor d'esports de l'Ajuntament de Camprodon.
Un recorregut circular de 10 quilòmetres amb uns 30 obstacles. Hi ha obstacles d'equilibri, de força i d'habilitat i punteria. Hi ha diverses categories, hi ha categoria femenina, hi ha categoria més 35 anys, categoria menys 21 i categoria popular. I després hi ha el recorregut curt de 3 quilòmetres, que és per totes les edats, nens, grans, de tot.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Actualitat de Catalunya, Espanya i el món, molt pendents de com evoluciona la pesta porcina africana. Continua el dispositiu contrarrellotge per evitar l'expansió d'aquesta malaltia.
Veterinaris de la Unió Europea i efectius especialitzats de l'exèrcit se sumen al desplegament dels cossos de seguretat de la Generalitat, mentre el preu del porc ja reflecteix una important davallada.
De moment es desploma fins al 17% per als efectes d'aquesta malaltia.
El ministre d'Agricultura evita parlar d'ajudes i diu que l'objectiu és delimitar la zona afectada.
Mazón, atenció, cobrarà 8.900 euros en anuals més per presidir una comissió que no es reuneix, atenció, des del 2020.
L'oposició critica la mesura i demana al nou president Pérez Llorca que en lloc de premiar-lo li faci entregar l'acta de diputat.
És que hi ha coses que no s'entenen de cap de les maneres. El govern espanyol l'ascendeix al cap de l'UCO i quedarà apartat d'investigacions com la del cas Coldo.
Rafael Yuste, que tindrà un nou destí com a general dins el cos de la Guàrdia Civil, serà apartat dels casos de corrupció que envolten el govern de Sánchez i el PSOE.
Un conductor s'entrega després de fugir d'un accident a Mollà en què mor l'acompanyant.
L'home que ha donat positiu en drogues viatjava amb la víctima en un quad i van xocar amb una vaca en un camí rural.
Macron i Zelensky coincideixen que Ucraïna és l'única que pot decidir sobre el seu territori.
Els presidents de França i Ucraïna s'han reunit a París en el marc de les negociacions pel Pla de Pau.
Aquest Nadal, a Daife, volem agrair-vos la vostra confiança. Durant tot l'any hem treballat per protegir els vostres productes amb solucions d'embalatge segures i eficients, sempre amb el compromís ferm de cuidar el nostre planeta. Daife, tenim molt per celebrar.
Vuitè Premi Pime de Girona per la gran feina de formació en sostenibilitat i digitalització de l'empresa. Bones festes i feliç any nou de part de Daife. Compromís amb vosaltres i amb el medi ambient.
Temperatures molt fredes de bon matí i, de moment, amb un temps que continua estable com aquests últims dies. Però es preveuen canvis, Dani Ramírez?
Pocs canvis en el temps, pot arribar alguna nevada feble al Pirineu cap als 1.000 metres. Sembla que el vent serà moderat a fora del nord. Dimecres també, divendres faria més vent. Sempre situació de nord que ens acompanyarà tota la setmana i, per tant, ambient més aviat aixuts i fora del Pirineu poca pluja de moment.
Bassols Energia presenta La Guardiola Universal, una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bassolsenergia.com. Bassols Energia. L'energia que dones et torna.
I ara parlem de patrimoni i parlem d'estudis, perquè el Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès ha donat a conèixer els annals dels anys 23-24 amb una presència destacada, per exemple, de documents sobre la portalada de Ripoll. Són escrits originàriament en francès i traduïts al català perquè els pugui gaudir tota la comarca. En parlem una mica amb la Núria Camps, que és membre del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què us ha sorprès d'aquests documents?
Aquests documents, bé, el volum del Centre d'Estudis Comarcals, aquests anals, és un volum miscel·lani, no només tenim aquest element, però sí que és un dels elements principals, perquè és un in memoriam a la que va ser la primera presidenta del Centre d'Estudis i que treballava específicament en la portada. Són uns textos que parlen de la part més matemàtica relativa a la portada de Ripoll i són interessants perquè és la primera vegada que es podran llegir en català. I no només això, també tenim altra documentació, hi ha un apartat, doncs, com et deia, més miscel·lani, que hi ha diversos estudis, aportacions i estudis, i en parlem doncs, de molts altres aspectes, si vols que te'ls comenti breument.
I tant que sí, perquè comentàvem que tenim temes sobre la portalada de Ripoll, però no són els únics, no?
No són els únics, com et deia. Hi ha, per exemple, informació sobre el paisatge modern, sobre font per conèixer la història. També parlem de qüestions sobre els plets entre el bisbe de Vic i l'abat del monestir de Ripoll, o fins i tot parlem sobre el castell de Mataplana, Lucrecia Làscaris, la senyora de Mataplana. També hi ha algun que parla sobre la Guerra Civil, d'Adrià Brull, per exemple, la defensa impossible de Ripoll Republicà, i és un dels articles que ens ha cridat més l'atenció, perquè situa tot l'entorn de Ripoll amb moltes trinxeres que fins ara eren desconegudes.
On estaven situades aquestes trinxeres i quines eren una mica les seves característiques segons aquests documents que heu trobat?
Bé, aquestes trinxeres, és molt ampli aquest recorregut de trinxeres. El que fa l'Adrià és una mica fotografiar-les i estan en un estat força degradat perquè són en camps a l'entorn del poble. Ell ha pogut fer aquest recorregut i el que crida l'atenció és que són molt àmplies i, per tant, el contingent de soldats que inicialment s'havia pensat que podia estar en aquesta zona en moments de la retirada, devia ser, hi havia la previsió de que fos molt més important del que inicialment estava doncs, recollit en documentació, el que estava previst. Per tant, sí que són fotografies que les localitzen, però convindria un estudi més aprofundit per conèixer una mica l'extensió total i veure el 100% doncs, quin abast tenien. El que fem és el que fa aquest article és una primera aportació i donar-les a conèixer al públic en general, perquè de fet és un element que no es coneixia.
Tenim prou informació de com es va viure la Guerra Civil a Ripoll?
De fet, hi ha molts articles en aquest sentit, però sempre hi ha elements per anar descobrint, i és una qüestió interessant perquè aquestes trinxeres, per exemple, es van conèixer gràcies a una persona que treballa i viu en l'entorn més rural de la població, i és història feta a través dels testimonis de les persones. Sí que diem que el Centre d'Estudis té una voluntat més aviat acadèmica i de difusió doncs, més acadèmica, però és història provinent de les persones i feta per dirigida a les persones. És un text acadèmic, però són de fàcil lectura i realment doncs, van sumant al llarg dels anys, s'han anat sumant diversos estudis en relació a moltes èpoques de la vila i també de la Guerra Civil. Sí que hi ha un contingent important d'articles en aquest sentit, però mai doncs, podem dir que en sabem prou, com és en aquest cas, que ens ha sorprès gratament.
Totes aquestes troballes, com es fan? És a dir, tots aquests estudis, com s'escarben al passat per intentar trobar doncs, totes aquestes novetats que avui són notícia?
Aquesta és una revista de tipus més aviat acadèmic. Llavors el que es fa és que les persones interessades o que tenen un estudi sobre la comarca del Ripollès tenen la possibilitat d'enviar aquests estudis i llavors es fa una revisió per parells, el que se'n diu, de tipus acadèmic, però evidentment moltes vegades sabem que hi ha gent des del centre d'estudis que tenen interès en escriure, que tenen testimonis, i més enllà doncs, d'esperar que ens arribin els articles, també contactem amb persones que puguin tenir certes nocions sobre el tema que ens interessa i que puguin ells doncs, redactar aquests articles i a posteriori enviar-los perquè puguin ser valorats, però també hi ha la doble via aquesta, que cadascú des de la iniciativa pròpia pugui escriure, però també al mateix temps doncs, anem a buscar les persones que sabem que tenen coses per explicar, que són interessants, i és una mica aquesta acció que fa el centre d'estudis.
També feu caminades, jornades d'estudi, com ara ens explicaves, com l'última que vau fer sobre el tren. Vau fer algun descobriment especial en aquest sentit?
No és que fem algun descobriment especial, però sí que el que estem intentant és començar a posar les bases per la celebració del centenari del Transpirinenc Oriental l'any 29. Sí que vam posar molt en valor espais de patrimoni que avui en dia potser no estan prou ben doncs, mantinguts i que necessiten que se'ls faci una rentada de cara i que se'ls posi una mica a disposició del públic, perquè tenim, per exemple, a Ripoll una zona de dipòsits, una rotonda ferroviària, també a Ribes de Freser hi ha un enclavament ferroviari que és molt, molt interessant, en aquest cas sí que està molt més ben conservat, però en el cas d'aquí a Ripoll sí que caldria fer una inversió d'algun tipus de temps i evidentment econòmica per poder adescentar tota aquesta zona de ferroviària doncs, que tenim i que es conserva, però en un estat bastant precari.
Des del centre preveieu xerrades divulgatives i un seguiment de les caminades que heu estat fent per continuar fent els anals i continuar donant a conèixer a tota la comarca encara més la història dels seus pobles. Tothom pot participar-hi?
Sí, el centre és un espai obert. Moltes vegades el centre s'ha considerat potser més acadèmic, però és el que estem intentant fer en aquests moments. Sí que hi ha una part més acadèmica de publicació dels anals o dels ívics, que és l'altra nostra publicació, però s'està fent una feina important de difusió també, amb aquestes xerrades que tu comentaves, les caminades sobretot, perquè són obertes al públic en general. I al cap i a la fi, doncs, també aquests articles que tenim als anals també en alguns casos es faran xerrades obertes al públic i, per tant, és una història oberta a tothom.
Doncs Núria Camps, membre del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, gràcies per atendre avui la trucada dels 5 minuts més i estarem molt pendents d'aquests descobriments que aneu fent, que sens dubte contribueixen a posar llum a períodes que a vegades són especialment foscos o que ens els han explicat de maneres diverses. Gràcies, una abraçada, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
La campanya de Nadal ja és aquí i el solidari sac de Càritas Garrotxa ja està a punt. Aquest any tenen previst distribuir 4.000 sacs de nous per Nadal. L'objectiu és clar, recaptar fons per l'entitat solidària durant aquestes dates més sensibles. El president de Càritas Garrotxa agraeix el compromís de les empreses i persones que hi col·laboren cada any. Es podrà obtenir un sac de nous durant la Fira del Pessebre d'aquesta setmana o bé també a la seu de Càritas Garrotxa. Són moltes les empreses que ja han reservat la seva, Néstor Carvajal.
S'engega la campanya del Solidari Sac des de Càritas Garrotxa. Com cada any, l'objectiu és recaptar fons per l'entitat sense ànim de lucre. Enguany, la campanya se centrarà al voltant de la Fira de Nadal d'aquesta setmana, on col·laboren empreses de tota la comarca. El president de Càritas, Eduard Labian, fa una valoració de la situació d'aquest any.
Aleshores, doncs, bé, és una campanya, creiem, simpàtica. Creiem que la gent, sobretot les empreses, que són les que col·laboren més, ens va molt bé per a fer regals de Nadal, per vestir les taules d'aquells dies de Nadal. I bé, creiem, de moment és una de les que ha tingut, s'ha mantingut més amb el temps, hem anat creixent de mica en mica, mantenim al voltant de les 4.000 bosses que entreguem cada any, i de moment creiem que és una activitat que es podrà anar perpetuant mentre funcioni, sí.
Per col·laborar amb la compra d'un sac de nous es pot adquirir a la Fira del Pessebre o durant les setmanes posteriors a les instal·lacions de Càritas Garrotxa.
La Fundació MAPA té 1 miler de persones de totes les edats, des d'infants, adolescents i també gent gran. Treballen amb l'objectiu d'oferir suports perquè les persones ateses puguin gaudir de les mateixes oportunitats per desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Cada any, per ensenyar la seva tasca diària, celebren una trobada de famílies i amics de la Fundació. Enguany, la intel·ligència artificial i la poesia han sigut, Paula Sayago, les grans protagonistes.
Cada any, per aquestes dates, la Fundació MAP celebra la trobada de famílies i amics de la Fundació. Enguany han portat al teatre l'espectacle Veus Interiors, una proposta particular que fusiona la poesia i la música. Des del Club Social Epicentre treballen amb l'escriptura tot l'any. Enguany, a més, la intel·ligència artificial també ha pujat sobre l'escenari. Centenars de persones han format part de la jornada a dalt i a baix de l'escenari. Aquest dia serveix per mostrar la tasca diària dels usuaris i dels treballadors de l'entitat. Eudald Jordà és el director de la companyia teatral i Cristina Casas, psicòloga de la Fundació MAP.
Sí, de fet, és clar, s'intenta no només l'espectacle teatral, sinó altres coses que puguin ser interessants que es facin. De fet, els vídeos, tenim un taller de vídeo molt interessant i, de fet, van tractar sobre aquest tema perquè és una mica el tema actual, no? La intel·ligència artificial ja està entre nosaltres, en tots els col·lectius, per tant, estava bé fer una mica d'ironia, de broma sobre aquest tema.
La idea era una mica, doncs, donar a conèixer, no?, tota la feina que estem fent en el taller d'escriptura, doncs muntar un espectacle, un recital, on convidàvem poetes de fora de la Fundació, que no tenen cap vinculació amb nosaltres, i membres del taller de poesia, i fer com parelles artístiques, no?, i de forma de mostrar la poesia com també com una cosa inclusiva, no?
A la Fundació actualment atenen a 1 miler de persones, des d'infants fins a adults. Escoltem a la directora gerent de la Fundació, Hermínia Ordeig.
Al llarg d'aquests anys s'han atès a moltes persones. La veritat és que clar, aquest creixement de la Fundació ha sigut gràcies a que s'han anat atenent també a nous col·lectius, hem anat ampliant aquests nous col·lectius, i ara estem atenent a unes 1.000 persones, entre de 0 anys fins a la vellesa.
La Fundació MAP té molt clars els seus objectius: treballar per oferir suports perquè les persones amb discapacitat o en situacions de vulnerabilitat al Ripollès gaudeixin de les mateixes oportunitats per desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva.
Gràcies, Paula. El Festival Basal supera les expectatives d'assistència en la seva primera edició. Dedicat a la novel·la negra, ha passat per diferents punts de la Garrotxa en 3 dies, des de Sant Jaume de Llierca fins a la Vall d'en Bas.
Per primera vegada, la novel·la negra ha estat protagonista a la Garrotxa en format de festival. Basal ha arribat a la comarca per quedar-se, tal i com s'ha demostrat al llarg de 3 dies, des de divendres i fins diumenge, amb una rebuda per sobre les expectatives del festival i del seu comissariat. Amb taules rodones, un combat de boxa no tradicional i l'anomenat bus negre, Basal ha recorregut Sant Jaume de Llierca, Olot i la Vall d'en Bas per aquest ordre. Un dels comissaris del Festival Basal, Sebastià Benassar, ha explicat al llarg d'aquests dies l'objectiu que tenia el festival quan es va decidir tirar-lo endavant.
Que fos un festival realment comarcal, no que estigués vinculada a una seu física concreta, que normalment sol ser sempre la capital de la comarca. Nosaltres pensem que les coses han de passar on viu la gent, i allà on passen les coses, allà on realment hi ha la vida quotidiana.
Una de les protagonistes del Festival Basal, en concret de l'últim acte, ha estat la periodista garrotxina i especialitzada en successos, Tura Soler. Especialment el protagonista ha estat el seu cotxe vermell, que ha rebut el Premi d'Honor. Des del comissariat també miren al futur i remarquen l'objectiu de la propera edició, que pugui ser ampliar els actes que es facin.
Mantenir les seus i potser incorporar-ne alguna nova de cara a l'any que ve, per la intenció de que realment el festival sigui totalment de tota la Garrotxa. Per tant, volem que ara més s'incorporin altres ajuntaments i altres llocs per continuar descentralitzant el nostre festival, mantenint també les seus que des del primer moment han apostat per nosaltres.
El Festival Basal, dedicat a la novel·la negra, s'ha celebrat per primera vegada a la Garrotxa, sent pioner a la demarcació de Girona per donar veu i llum al segon gènere literari que més agrada al públic després del romàntic.
Esports, Adrià Bartrina i Núria Muntanya guanyen la Lliga BTT Garrotxa en distància llarga després d'aconseguir la primera posició a la Volcano Limits Bike d'Olot. La prova olotina ha posat a punt final a una edició en menys participació, però això sí, amb un nivell molt exigent.
La Volcano Limits Bike ha comptat amb la participació de gairebé 400 ciclistes i ha tancat la quarta edició de la Lliga BTT Garrotxa. Enguany era la primera edició amb 6 proves i aquesta última ha posat en relleu la petita davallada pel que fa a la participació, tot i que el nivell dels ciclistes ha estat similar o major. La cursa amb sortida des de la capital de la Garrotxa s'ha pogut celebrar sense incidències i ha acabat amb el recull de trofeus dels guanyadors de la prova i, aprofitant que era l'última, també s'ha fet entrega dels premis de la Lliga Comarcal. Un dels organitzadors de la Volcano Limits Bike és Nano Oliveres.
Estem molt contents per com ha anat avui. Ens havíem ficat l'objectiu d'arribar a 400 participants, quasi hem arribat. Hem tingut un dia que ens ha acompanyat i bueno, estem molt contents de com ha anat. Havíem preparat un circuit molt xulo per tots els que venien a fer-la, passant pel Parc Natural de la Garrotxa, per un tros de Faseda, Santa Margarida, i crec que ha sigut un dia rodó.
De fet, hi havia dues distàncies diferents, l'esprint de 20 km i la marathon de 45. Pel que fa a la classificació de la prova en e-bike curta masculina i femenina, primera posició per Lluís Barba i Marta Morilla, en distància llarga Marçal Flores i Estefania Maia. En bicicleta de muntanya normal en distància curta, primer lloc per Jan Torrent i Cristina Amodeo, i a la màxima distància, primeres posicions per als guanyadors també de la Lliga, Adrià Bartrina i Núria Muntanya. Oliveres explica la dificultat que tenia especialment la prova marathon.
Allà per la distància marathon, que és nosaltres com li diguem la llarga, ja eren per ciclistes més experimentats, que ja els agrada més tècnic, que sigui dur, i jo crec que era un circuit molt xulo on podien disfrutar molt.
Amb la Lliga BTT Garrotxa acabada, des de l'organització explica que ara és moment de fer valoracions i veure què és el que ha funcionat i què és el que no. La idea és mantenir aquestes 6 proves i, si es pot, seguir-ne augmentant.
Gràcies, Roger. Ho deixem aquí. Demà hi tornem a la mateixa hora amb tota l'actualitat. Gràcies per seguir-nos. Bon dia a tothom.